La consellera Sílvia Paneque visita les obres de la llotja del Port de l'Escala. Els treballs de reforma i millora es troben ja a la fase final. Les obres es van iniciar el mes de febrer i han comptat amb un pressupost de gairebé 2 milions d'euros. La consellera també ha inaugurat l'exposició Els Ports de Catalunya, un mar de paraules al Club Nàutic l'Escala. L'Escala inicia la fase final de la renovació dels punts de llum del nucli antic. L'Ajuntament ha començat la renovació de 90 punts de llum, una actuació anual per millorar la seguretat i la qualitat de l'enllumenat públic al municipi. Enguany amb una partida pressupostària de 20.000 euros. Amb aquestes millores i les previstes per l'any 2026 es donaran per acabades les millores del centre. Esquerra porta el veto de l'estelada del Bisbal Bàsquet al Congrés dels Diputats. Segons la Federació Espanyola de Bàsquet, l'ús de l'estelada vulnera la llei de l'esport i la llei contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància en l'esport. Les pastisseries preveuen una bona campanya de panellets, tot i l'encariment de les matèries primeres. Els panellets tornen a ser els protagonistes de les pastisseries durant aquesta festivitat de Tots Sants. El volum de vendes es concentrarà entre avui i diumenge i el seu preu es manté respecte a l'any passat, malgrat l'encariment dels ingredients. En esports, els duels Badalona Futbol Club l'Escala i CTT Serra l'Escala CTT Olot són els destacats d'aquest cap de setmana esportiu que comença aquesta tarda amb el derbi de tenis taula entre el CTT Serra l'Escala i l'Olot. En futbol, diumenge, el Futbol Club l'Escala s'enfronta al líder, el Badalona, amb l'objectiu d'assaltar el liderat de tercera ref. I el temps, Castanyada amb molta bonança, màniga curta i demà amb garbí. Diumenge, petit canvi amb tramuntaneta, més núvols i també més fresca. Fins aquí el butlletí d'aquest divendres 31 d'octubre. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda i un molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on descobrirem més curiositats del nostre mar Mediterrani a través de la secció Això no ho sabia. Parlarem de plàstic i de l'afectació que té a les nostres costes. Ens embarcarem per anar de regata i acabarem, com és habitual, com fem tots els divendres, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Obrim avui amb una nova secció de l'Això no ho sabia, que ens porten des de Ràdio Arenys per descobrir el perquè de moltes coses que tenen a veure amb el mar. Avui farem un passeig per l'escullera i dic de recer d'un port, Oriol.
Doncs efectivament, Marina, una setmana més i tornem. I tornem amb aquesta secció que tant ens agrada. Ai, això no ho sabia, on sempre descobrim diverses coses que són, però que són per algun motiu. I aquí ens agrada poder-ho descobrir, coses que, no, que desconeixíem, que no sabíem, i que tenen a veure amb el mar, que tenen a veure amb el port, que tenen a veure amb la navegació. Cada vegada que fem una d'aquestes seccions ho fem amb el Carles Ubach, que és el president del Nàutic d'Arenys i que el tornem a tenir aquí a la Ràdio nosaltres. Carles, bona tarda.
Moltes gràcies, Marina, moltes gràcies, Oriol, moltes gràcies, benvolguts oients, que sembla l'altre dia un des de Tarragona em trucava un catedràtic de la Politècnica i diu, t'he escoltat amb la ràdio i m'ha agradat el programa, amb el qual, doncs, sembla que no, però vull dir, m'alegra sentir, doncs, que el que fem des de la ràdio, des del programa Arran de Mar, Marina, amb tots els que hi col·laboren, doncs, que ajuda a divulgar el coneixement nàutic, que sembla que està una mica o estava bastant oblidat. Estem fent grans esforços des de, jo diria, els ajuntaments, la Diputació, la Federació Catalana de Vela, etcètera, doncs, perquè la gent, doncs, navegui més i que vegin que la navegació és una cosa que és accessible, diguéssim, a molta gent, és a dir, és més car, per dir alguna cosa, doncs, anar a esquiar que, per exemple, doncs, que navegar. No dic navegar, no vol dir tenir un barco, és a dir, un barco potser sí que val més diners, no?, però vull dir, el poder navegar amb un creuer, doncs no val diners, Dit això, doncs, disculpeu-me, doncs, comencem. Gràcies i comencem.
Doncs vinga, comencem, Carles, perquè avui ens has dit, avui farem un passeig pel port. Ens hem de tornar a situar visualment en l'espai que ja coneixíem a l'anterior secció, que coneixíem, doncs, una miqueta l'estructura, els pantagans, la forma, diguem-ne, les diferents qüestions que hi han, i avui ens seguirem coneixent i seguirem posant nom a cada cosa.
Efectivament, així, amb l'anterior programa, els que, doncs, el vau escoltar en un moment determinat, no sé si vaig demanar tanqueu els ulls o no els vau tancar, era...
Ho vas demanar, no sé si tothom els va tancar, però jo sí, jo ho vaig fer.
Vale, aleshores, ens situàvem davant d'una platja, i davant d'aquella platja hi havia unes roques, i davant d'aquelles roques, doncs, van començar a néixer uns braços que en aquell moment els van dir, doncs, això és el moll, és un moll que en grup de grans pedres, que fan com uns braços que, diguéssim, faran el port. Llavors vam parlar del moll, bueno, una mica la platja, del moll, del concepte de pantalà, vam parlar de les boies i vam parlar també dels norais. Sí. El norai, per la gent que no es va escoltar, són aquells ferros on amarrem els barcos, on s'amarren els barcos, aquell que tenen una forma de bota al revés, i això com es diu? Això és un norai.
Un norai.
D'acord? Avui, doncs, en aquests dies he anat pensant, què podríem fer? Dic, home, jo crec que els agradarà a aquesta gent que ens escolta amb un entorn reposat de la tarda, doncs fer un passeig per lo que és el port. I el que farem, doncs, una vegada més, doncs, jo us demano una mica de concentració, de silenci, i us pugeu, sortim de la platja i ens enfilem sobre l'escullera són aquelles pedres tan grossotes que veiem. Hi ha llocs que hi ha blocs de formigó, però això és molt més modern, els blocs de formigó, però l'escullera són aquelles pedres que ens venen de les... de les pedreres, hem parlat de les pedreres, no? Aquelles pedres que són grosses, que acaben en un camion, i són tan grans, però pesen tant com un camion, 3 o 4 mil quilos, no? Amb aquestes pedres, doncs, es van tirant dintre l'aigua, no de qualsevol manera, és a dir, es fan uns planos, diguéssim, no sé si diríem topogràfics o oceanogràfics, sota l'aigua, i es van tirant aquestes grans pedres, en principi que van caient, pim, 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 pim. Són com la base, el fonament sobre el qual diran que posant més pedres i més pedres i més pedres d'escullera fins que aflorarà. Arriba un moment que aflora, llavors una vegada aflora ja posen altres tipus de pedra perquè puguin començar a passar els camions. Jo recordo de petit, i els que hi ha anat tan petit, quan s'ha fet ampliacions, o vosaltres, doncs, a les vostres pobles, heu vist com fan, doncs, ampliacions de les puntes o dels molls o de les escolleres, veieu que hi ha uns camions que van avançant i pom, tiren la pedra, pom, tiren la pedra, pom, i tiren la pedra. Això en diem l'escullera. Ara, una vegada ja surten de l'aigua, d'aigua, aquí un detall important, ja no es posen, diguéssim, ni en camions, sinó que en unes grues, hi ha un senyor que a mi m'agradava molt, un senyor que a aquella època anava amb un bastó. I jo veia que quan venia el camion, la grua agafava aquella gran pedra i aquell senyor li deia, aquesta va allà. És un especialista, no sé el nom, Oriol, no sé el nom, com es diu, però és l'home que ens diu on te va encaixada la pedra. Com us hi fixeu, tenen una estructura, les esculleres no són, diguéssim, no és un cau, sinó que tenen una estructura, tenen una determinada pendent, perquè les esculleres serveixen perquè com ve l'onada no arribi directament al moll on t'atracava amb les embarcacions, sinó que trenqui, trenqui i trenqui contra aquestes onades, eh? Sí. I al trencar, doncs, es perd la força. Doncs aquest home ensenyava aquí va aquesta pedra, ara aquí va aquesta altra.
Sí, tot perquè posat tot
a... com un puzzle. Allà on toca. Sí, sí, cada... té de posar-se allà on toca perquè quedi la força que porta el mar es reparteixi amb aquestes altres pedres de 3 o 4.000 quilos. Cric, cric. I amb tot això va aguantant. Dit això, un temporal tan intens com vam tenir el Glòria, ara no me'n recordo si era l'any 2020 o una cosa així,
sí.
4 dies de canya, 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 mar, 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 aconsegueix moure també aquestes pedres, eh? I per això es tenen que fer reparacions en els molls. Jo recordo aquells dies, jo estava en una reunió a la Federació, al Port Fòrum, el Port Olímpic devia ser, i veia passar les pedres sobre una escullera moderna, eh? Però un desastre. És a dir, no trencaven les onades de manera adequada i saltaven. Sí. Per tant, l'escullera, recordant amb aquest primer passeig, hem sortit de la platja, ens hem pujat sobre les pedres aquestes, que quan érem nens petits o joves anàvem saltant d'una en una, eh? Sí. Doncs, pam, 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 anàvem caminant per l'escullera, d'acord? Això, i fins on arribàvem? Bueno, doncs l'escullera, a cada moment, quan es fa un port, en dèiem la punta. Això és la punta.
Això és fàcil. Allà on
on acaba aquell moment és la punta, que és on anava el camí. La punta. Arenys, no, però la gent d'aquí al mes sabeu que hi havia la punta vella i la punta nova. La punta vella és la punta de la part primera del port, que es va fer els anys abans de la guerra, i la punta nova és la que es va fer després dels anys 50, d'acord? I amb la punta, jo estic convençut que a tots els altres ports de Catalunya també hi ha la seva punta, la vella o la nova, o com es digui. I el diem la punta, eh? Doncs, una vegada, jo li he donat amb el d'això, amb l'Oriol, unes fotos d'un temporal d'ara fa un o dos anys.
Les tinc.
Trencant sobre el port d'Arenys, no? I allà es veu amb aquelles onades, aquelles que a vegades en diem les Tres Maries, eh? Perquè les Tres Maries són unes onades, és a dir, no és que tinguin nom, sinó que semblen dir les Tres Maries, perquè s'ajunten unes onades amb les altres i són les més grosses que et venen, d'acord?
Sí.
I després, al cap d'una estona, torna a venir una altra, les Tres Maries, entens? Doncs aquestes onades, si no tens una bona escullera, ets mort, ets mort, estàs mort. Però mort o mort,
mort
com
mort.
Es va passar a Arenys, a l'any 70, una regata al mes d'octubre, en què trencaven, un altre dia en parlem, si vols, de... No m'agrada molt recordar, perquè jo hi era observador amb aquesta regata, com vam tenir, doncs, Arenys, 7 o 8 morts, si no recordo malament, no? Perquè trencaven com tu estàs veient a la foto, d'acord?
Sí.
Aleshores, aquests espigons són els que s'han dintre de mar, d'acord? I fan aquests braços que parlàvem l'altre dia, no? Aleshores, dintre aquests espigons hi ha els... Llavors ja en diem dic, és el dic, dique, 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 dique.
Sí.
Jo sí que voldria parar-me un moment amb el dic i la importància que tenen que els ports siguin ben construïts i els dics estiguin fets de tal manera que permetin tot tipus de navegació en tot tipus de mar. Abans, o per lo menys amb el port d'Arenys, quan es va fer, sí que hi havia un enginyer que es deia Aurelio González Isla, i aquest senyor, perquè havia vist els mapes que va fer els planos del port, el va fer de tal manera amb uns braços molt, molt amples, molt més amples que els actuals, perquè ara, doncs, per facilitar la pesca, a dintre s'ha fet, doncs, un altre moll, no? Però aquells mapes, aquells planos, disculpeu-me, permetien que en qualsevol tipus de vent, una embarcació a vela pogués entrar al port. Què estaven fent? Estaven creant un port segur.
Sí.
Per què? Per què serveixen els ports? Ja, ja ho vam explicar, hi ha ports turístics, hi ha ports comercials, hi ha ports, diguéssim, de navegació, hi ha ports pesquers, no? Però el que la gent busca, el navegant busca en un port, és trobar seguretat. Clar. Quan l'enganxa un tràngol. Tràngol, paraula que fan servir els pescadors, eh? Una marota, mala mar, digue-li com vulguis, doncs clar, tu estàs navegant. No és que sortis a navegar, que poc una vegada m'han dit, sinó, home, és que això amb aquesta mar no es té de sortir. Totalment d'acord, amb aquesta mar no es té de sortir, i inclús, doncs, no surten, no? Però si estàs a fora.
Si estàs a fora, has de tornar a entrar.
Des de tornar, estàs, per exemple, creuant el canal, o estàs vinguent d'on te sigui i t'agafa aquesta marota. Doncs, aleshores, tens que poder entrar en un port segur. Llavors, aquí, dintre el dic, Oriol, la importància que en té el dic de recer.
El dic de recer.
Dic de recer. Recer vol dir, diguéssim, un lloc, diguéssim, de resguard.
Sí.
Recer, eh? Uh-huh. Inclús és que els exercicis espirituals en diem dies de recer.
Sí,
que,
sí,
de resguard.
De resguard.
De resguard. Sí. El dit de recer és l'element més important del port. I per què serveix el dic de recer? És a dir, per un costat serveix a través de la seva escullera, perquè les onades, sobretot de les llevantades o les garbinades, no entrin al port, però sobretot serveixen perquè una vegada has entrat just a port, just a la punta, en el cas nostre seria a la punta verda,
sí,
aquí on te veus aquestes onades tan immenses que hi ha, trobes la tranquil·litat i el lloc on te pots fer el que tenen que fer les embarcacions de vela. Vam comentar, les embarcacions de motor van per mitjans propis, d'acord? Les de vela van amb el vent. Sí que porten un petit motoret, diguéssim, de maniobra, d'acord? Però quan hi ha un tràngol com aquests, el motoret no serveix de gran cosa.
Sí.
I a vegades, doncs, tampoc tens motoret, per la raó que sigui. I llavors tens que entrar a vela. No pots, davant d'aquestes onades tan i tan grans que pot trobar-se, doncs, amb aquests temporals, que es donen tots els anys, eh? No. Lo del Glòria és excepcional, però tots els anys hi ha grans temporals, tots els anys hi ha grans problemes, tots els anys desapareixen platges pels temporals. Doncs clar, si t'agafa un temporal d'aquests, vols entrar en un port segur. Llavors, el dic de recer és molt important, és l'element més important, perquè protegeixi, diguéssim, a la gent que entra dintre. Doncs una vegada estàs a l'abric del dic de recer, és quan, a part de donar gràcies a qui correspongui, uns a Nostre Senyor, l'altre és la Mare Déu del Carme, i nosaltres el nostre univers que ens ha fet possible que això sigui d'aquesta manera, podem baixar les veles, podem baixar les veles, i llavors, doncs, sí que podem entrar a poc dintre port, però ja de manera segura. Aquella mala maror, aquell temporal que havia acabat per nosaltres. M'adalant tu potser una cosa que veurem si tens més endavant, no avui, eh? Jo vaig veure caure a dos tripulants d'una embarcació que portava un senyor que deia Joanola, de les pastilles Joanola. Just aquí a la foto on tu tens...
Sí, aquí, en aquesta,
sí,
punta.
Aquesta punta, però aquesta punta ja s'havia allargat. Aquesta punta que tu veus en aquesta foto, llegat als anys 70, aquesta punta estava 100 metres endarrere, i just a l'entrar, una onada d'aquestes va tirar a dos tripulants a l'aigua. Se'n va salvar un i l'altre va morir. Va morir. Aquí mateix. Aquí mateix.
Per tant, és que el mar és perillós.
Molt. Era el mar, a veure... El mar, com totes les coses, es té de ser molt prudent. No es pot anar al mar de qualsevol manera, d'acord? I si aquella època, doncs, per exemple, aquella època, doncs, la gent no portava salvavides, la gent no portava les línies de vida, no hi havia les ràdios que tenim ara, no hi havia els GP, tot això no hi era, entens? Clar, i només han passat, i l'any 70 han passat 50 anys, no? Però això, tot això no hi era. Ara, anem al tema del dic de recer. És el cor de la seguretat d'un port.
Sí.
Llavors, què ens passa a la nostra costa catalana? La part del sud no la conec, però sí que conec la part central. Llavors jo diria que des de Sant Feliu fins a Barcelona, uh-huh, l'únic port segur que és el d'Arenys de Mar.
L'únic.
Tu no pots, en un dia de temporal, entrar a Blanes, i menys després de les obres que han fet.
Caram.
Serà molt maco, però no pots entrar. No pots entrar al Balís.
Tampoc.
Tant és així que al Balís, doncs, entrem, evidentment, nosaltres, com Club Nàutic Arenys, davant de qualsevol incidència d'aquestes, benvinguts sigueu Arenys, entens? Uh-huh. No pots entrar a Mataró. No pots entrar a Premià. El Masnou, a vegades, els hi queda tapat. És a dir, la sorra aquesta, que us hem explicat alguna vegada, recordeu, no?, que les corrents, quan abans la platja, la corrent porta sorra i circula amunt i avall, i s'amaga uns quants metres endins i després torna venint-se, no?
Sí.
Però, clar, al fer un port, doncs al costat del port doncs comença a créixer la sorra, i sorra, i sorra, i sorra, i sorra, més a un costat que a l'altre. Doncs aquesta sorra arriba un moment que arriba a la punta, recordeu que la punta, dèiem, on s'acaba el dic.
Sí.
I allà, doncs, comença la fondària, que quan jo era petit, a la punta d'Arenys hi havia 18 metres, doncs ara potser n'hi ha 8.
S'ha acumulat sorra.
I quantes més tonteries hi vulguin fer, més sorra s'hi acumularà. Llavors, la onada, recordeu, els que ho vau escoltar, és com una gran paret d'aigua que ve de lluny, de lluny, de lluny, de lluny, de lluny, i va... Quan arriba a la costa, que l'alçada, la batimetria, que en diuen els experts, és més petita, aquesta paret va pujant, va pujant, va pujant, i és quan trenca la onada. I al trencar la onada és com fa mal, és com pot tombar les embarcacions de vela i de motor. D'acord? Per tant, és molt important, diguéssim, no omplir de sorra les entrades, eh? Uh-huh. Jo recordo que em sembla que parlava amb el de Premià el Masnou, no sé si era Premià el Masnou, tenen que dragar tots els anys, dintre els pressupostos que tenen, o aquell club nàutic, van dragant. Dragar vol dir treure sorra, però clar, no se o bé se l'emporta a un altre lloc i al cap d'un temps torna a venir, perquè la naturalesa és d'aquesta manera. La meva mare, em sembla que us ho vaig dir, sempre deia, Carles, el foc té aturador.
Però l'aigua no.
L'aigua no. Llavors, jo voldria, doncs, acabar, doncs, el dic de recer, en definitiva, és el cor de seguretat d'un port. I nosaltres podem dir amb orgull que Arenys és i ha estat sempre un port segur. Repeteixo, des de Sant Feliu fins a Arenys, l'únic port segur que tenim.
Doncs això s'ha de conservar.
Desitgem de tot cor que ho continuï sent per molts i molts anys, perquè un port segur és també garantia de vida marinera, nàutica i de futur per la nostra costa, no només Arenys, sinó tots els ports i pobles que estan al voltant, doncs, del mar, d'Arenys de Mar. Jo, sense més, doncs, no sé si vols que afegeixi alguna cosa.
Crec que ha quedat tot molt ben explicat, i sobretot aquest missatge, de si és un port segur, no hi fem res que pugui fer-lo deixar de ser segur, i més quan ens dius que és l'únic que hi ha segur en tota aquesta zona de Sant Feliu fins a Barcelona, doncs, home, no ho perdem ara.
I per definició, en principi, qualsevol cosa que facis, alteres la naturalesa i aniràs a pitjor.
Doncs, deixem-ho com està.
Doncs moltes gràcies per la oportunitat una vegada més que hem tingut, doncs, de parlar, doncs, de l'escullera, les pedres grosses, com es posen, del senyor del bastier, de la punta, la punta on s'acaba, com és com el balcó, és el balcó del mar, me'n vaig fins a la punta. És un lloc estupendo per passejar, per passar-s'ho bé, i sobretot el dic de recer. Si amb això he pogut transmetre, doncs, als centenars o milers d'oients que puguem tenir la importància del dic de recer, que serveix per resguardar un port segur, doncs jo em donaré més que satisfet. Moltes gràcies a Ràdio Arenys, moltes gràcies a Arran de Mar, moltes gràcies, ai, no ho sabia. Gràcies, Oriol.
Gràcies, Carles, per haver vingut una jornada més, i ens retrobem, perquè tenim molta més curiositat per aprendre moltes més coses.
Gràcies. La pròxima que tinc us agradarà. Gràcies.
Anem cap a per a Costa Brava ara, perquè aquesta mateixa setmana heu pogut escoltar en aquest programa a la Randa Mar un reportatge sobre els tallers sobre reciclatge de plàstic i les jornades de pesca neta que es van fer al port de l'Escala. Avui ens volem aturar per parlar amb una de les ONGs que hi van participar en l'organització de tot això. Plàstic Preciós, Sergi.
I per fer-ho tenim aquí amb nosaltres el seu cofundador, l'Adrià Tallada. Adrià, benvingut aquí a la Randa Mar.
Hola, moltes gràcies.
A veure, per començar, sempre ens agrada situar una miqueta el personal. Explica'ns una miqueta la història d'aquesta associació, d'aquesta iniciativa de Plàstic Preciós. Com neix el projecte?
Doncs nosaltres som una associació sense ànim de lucre que va néixer a Gandia, al sud de València, cap al 2017. I vam obrir un espai a Barcelona el 2021 fundant el projecte Plàstic Preciós Barcelona. I bàsicament ens dediquem a la conscienciació mediambiental i al reciclatge de plàstic.
Precisament això, no? El reciclatge, donar una segona vida a aquest producte. Com ho feu, això? Aneu a mar a agafar, us els porten? Com va la vostra tasca?
Doncs una mica de tot, la veritat. Hi ha molt de plàstic a la nostra societat i hi ha molts canals per als quals ens arriba el plàstic. Sí que una de les coses que fem són recollides i neteges especialment a les platges, al litoral, també altres espais naturals. També tenim campanyes on recollim residus d'escoles o d'organitzacions per després fabricar-los algun tipus de mobiliari o algun objecte. I també simplement hi ha empreses que tenen algun residu molt específic que nosaltres ja el podem reciclar.
I en quins projectes participeu? Perquè hem vist que fins i tot feu o els vostres plàstics van a mobiliari urbà.
Sí, nosaltres participem en diferents projectes de conscienciació, sobretot en centres escolars. Entre ells tenim un projecte de restauració de mobiliari escolar utilitzant taulells de plàstic reciclat. El que fem és canviem els taulells de fusta per plàstic reciclat i bueno, fem el decapatge i el pintat de les estructures metàl·liques que necessiten restauració. Això ho fem en col·laboració amb diverses organitzacions. També participem en projectes de caracterització i reciclatge de residus marins per convertir-los, com bé has dit, en mobiliari urbà. O també fem campanyes de conscienciació amb diferents organitzacions, com poden ser el Banc de Sang i de Teixits, o tenim una col·laboració que ja fa diversos anys que dura amb el Bàsquet Girona.
Interessant. Però i què li porta a nivell de publicitat, o a nivell de divulgació, o a nivell que el Bàsquet Girona també fa algun material en plàstic?
Sí, doncs el Bàsquet Girona justament és una de les campanyes que més content estic, perquè a nosaltres ens va contactar el Bàsquet Girona fa ja uns quants anys, quan van decidir fer el canvi i deixar d'utilitzar envasos d'un sol ús del seu bar i començar a utilitzar envasos reciclables. I quan una organització, una empresa fa aquests canvis, a vegades és una mica difícil d'implementar perquè el client, o en aquest cas els seguidors del Bàsquet Girona, veuen com han passat d'haver de simplement comprar-se una cervesa al bar, ara han de comprar el got també i després l'han de retornar. Llavors, moltes vegades acompanyem aquest tipus de canvis amb campanyes, no?, de conscienciació, de motivació pel públic. I en aquest cas, el Bàsquet Girona, vam començar fent tallers de conscienciació durant els partits i marxandatge, i hem acabat fent mobiliari i elements per al propi estadi de Fontejau.
Molt, molt interessant. I ara que parlàvem, ja, amb l'experiència de quan veu venir aquí a l'Escala a fer aquest taller dintre de la jornada de pesca neta que es feia al port d'aquí a l'Escala, la importància que té precisament de conscienciar els joves, no? Aquesta és la clau per solucionar o no sé si reduir, no?, que també deu ser en aquest tema dels residus una qüestió molt important.
Sí, de fet, de les tres R's, que podríem dir que són reduir, reutilitzar i reciclar, reduir és la més important. Nosaltres, sobretot, el que fem és intentar conscienciar, en aquest cas, els més joves, de que han de reduir el consum de plàstic, perquè és l'única manera que podrem intentar, no ben bé solucionar, però almenys limitar, no, el problema que ens està suposant el plàstic en la nostra societat. I això passa per una reducció del consum, però sobretot una reducció de la producció. Al final són les empreses les que posen tots aquests productes al mercat i els que nosaltres, en menys o més mesura, hem d'acabar consumint perquè existeixen poques alternatives.
De quina manera els hi feu veure el jovent o en què es basen els tallers aquests que feu les demostracions?
Nosaltres tenim diferents tallers, diferents dinàmiques i diferents activitats. Sí que, per una part, fem tallers que intentem que siguin molt interactius perquè ells puguin participar del procés de reciclatge en directe, però sí que els hi fem veure, els hi posem exemples reals de com ells poden reduir, no, aquest ús de plàstic, i els hi posem, doncs, exemples com en altres països tenen uns usos tenen unes maneres de fer i utilitzen una quantitat de plàstic molt reduïda, i com això tindria un impacte molt positiu si nosaltres agaféssim hàbits semblants.
Uh-huh. I molt, suposo que molt del material que us ve és precisament del mar, no? O és la principal font de material amb què vosaltres treballeu?
No és la principal font, però sí que tenim diferents projectes específics dels quals treballem amb residu marí. Jo personalment sóc bussejador també, i tinc una especial estima al mar, i també els meus companys tenen una especial estima al mar. Gandia és un poble de costa, Barcelona és una ciutat de costa, i estem molt lligats al mar des de ben petits. Per tant, bueno, tot i que no sigui la font principal i és una font d'un residu que té molt baixa qualitat i que és molt difícil de reciclar i pràcticament impossible de reciclar des de la indústria, doncs, bueno, sí que utilitzem aquest residu sobretot per fer productes i campanyes específiques.
Adrià, tenia un dubte, una curiositat. Just aquesta setmana farà un any del desastre dels aigats de la Dana del País Valencià. Amb aquestes riuades, vosaltres heu treballat amb residus que van provenir de la riuada que hi va haver-hi en aquesta situació?
Sí que hem utilitzat part d'aquests residus. Bueno, com bé dius, va ser un desastre. A nosaltres allà a Gandia no ens va arribar a tocar directament, però, bueno, a part de participar en les tasques de neteja de les primeres setmanes, nosaltres hem fabricat mobiliari per centres escolars afectats, hem col·laborat amb altres entitats per fabricar mobiliari pels pobles que han estat afectats, i, com bé dius, també hem fet diferents projectes per treballar amb residu de la pròpia Dana, diguem, perquè, bueno, com semblant al residu que s'extreu de les neteges o de les caracteritzacions que fem de les costes, és un residu que està brut, està molt barrejat, és difícil de reciclar, i per tant hem fet projectes més aviat d'investigació, projectes pilot, per veure si aquests residus realment poden tenir una sortida o no.
I amb aquesta, m'has comentat que efectivament veu néixer vosaltres a Gandia, heu obert oficina a Barcelona, teniu pensat també a altres punts de territori, treballeu amb altres províncies, altres capitals espanyoles, com veieu vosaltres ara i sobretot el futur, cap on aneu?
Doncs, a veure, la primera part que em dius, nosaltres treballem en tot el territori de l'estat espanyol, inclús hem fet activitats a punts com a Galícia, al sud d'Andalusia, Extremadura, inclús hem fet algunes activitats a Canàries, i de fet tenim alguns projectes en marxa a les Illes Canàries també. Per tant, bueno, tot i que sí que és cert que els nostres centres estan tant a Barcelona com a Gandia, tenim una mica, bueno, treballem una mica per tot l'estat. I de cara al futur, doncs mira, justament ara nosaltres ens hem mudat del nostre espai que teníem a Barcelona, ens hem mudat a un espai que es diu Barcelona Economia Circular, que pensem que ens pot ajudar a créixer dins de tot el territori català, i poder arribar millor sobretot als centres escolars i a les organitzacions que ens necessitin.
I a part de les escoles, com l'activitat, per exemple, que es va fer aquí a l'Escala amb el sector de la pesca, heu parlat amb altres ports, amb altres projectes com el que tenim aquí de la pesca neta o la mar de, o la mar de net?
Sí, sí que hem parlat i, de fet, col·laborem amb altres organitzacions i amb empreses que busquen reduir els seus residus o introduir els seus residus en els seus sistemes productius o potser no dins del seu sistema productiu, però fer-ne algun ús alternatiu i que no es converteixi en un residu, sinó parar-lo abans que es converteixi en residu i transformar-lo, per exemple, en mobiliari per les seves oficines o inclús podem fer també activitats de conscienciació amb els propis treballadors de les empreses. O hem fet activitats amb els pescadors també, activitats de conscienciació amb els pescadors, que són una part molt important, no? Perquè al final són persones que viuen del mar i moltes vegades la gent els veu com els culpables del residu que hi ha al mar, perquè potser perden alguna xarxa o potser són els que veiem, no?, que estan més a prop del mar, però realment els pescadors són pràcticament l'última línia de defensa, perquè ells recullen el residu quan pesquen i ells volen un mar net, perquè és la seva manera de viure, clar.
Adrià, per qui estigui interessat, ens estan escoltant ara mateix 5-6 ràdios d'arreu de Catalunya, que són els que coproduïm aquest programa aquest de la Ran de Mar. Gent que estigui interessada en contactar amb vosaltres, o fins i tot escoles, centres, com ho han de fer? Teniu pàgina web pròpia? Fes una mica de crida o de promo.
Sí, doncs mira, poden contactar-nos. Tenim la pàgina web, que és plasticpreciosbfn.org. També ens poden trobar a l'Instagram com a plasticpreciosbfn i ens poden enviar un missatge i nosaltres intentem contestar-li a tothom el més ràpid possible.
I ara que ja d'aquí a final d'any teniu molta feina de xerrades, esteu molt sol·licitats?
Sí, la veritat és que tenim bastanta feina, però bueno, estem molt contents i sempre estem contents de fer-ne més. Al final és una activitat que fem sobretot per gust i per la necessitat que pensem que té, bueno, la necessitat que hi ha de fer aquesta conscienciació i de fer aquest tipus d'activitats. Per tant, sempre hi ha espai per algú més.
Doncs Adrià, moltíssimes gràcies, Adrià Tallada, cofundador de l'organització, de la noia que hem tingut avui, la Plàstic Preciós, dedicada a això, al reciclatge i a donar una segona vida a aquests residus plàstics que tant i tant ens preocupen. Moltíssimes gràcies per estar aquí a la Ran de Mar.
Moltes gràcies a vosaltres per aquest espai.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Esports de Mar.
I Vilanova i la Geltrú és la seu de la Copa d'Espanya d'Ilka 4, que a partir d'avui donarà el tret de sortida a la competició. Carles.
Doncs així és, Marina. Vilanova és la seu de la Copa d'Espanya d'Ilka 4. Els regatistes ja han arribat aquí, a la capital del Garraf, i avui el company d'esports de Canal Blau, en Jordi Martí, ha pogut parlar amb en Tete Sabater, el director esportiu del Club Nàutic Vilanova, i ha fet una mica de prèvia del que serà aquest cap de setmana. Els escoltem.
Doncs tenim en Tete Sabater. Tete, què tal?
Molt bé, enfeinats però contents.
Bueno, esteu enfeinats però això ja comença.
Sí, ja ho tenim tot engegat. Avui estem ahir de fet ja vam començar, ja van arribar tots els participants. Avui estan passant medicions i aprofiten tot el dia per sortir a l'aigua, conèixer el camp de regates, veure, no, els règims de vents que són els habituals aquí a Vilanova, i demà ja comencem amb el primer dia de proves.
Explica'ns una mica, pels que no estiguem tan posats amb la vela, quin tipus d'embarcació és aquest Ilka?
L'Ilka és el que, bueno, fins fa uns anys es deia Láser, és una de les embarcacions amb més volum, diguem-ne, internacionalment. És una classe que en la seva modalitat d'Ilka 7 i Ilka 6 són classes olímpiques. Ilka 7 és classe olímpica per homes i Ilka 6 és classe olímpica per dones. I l'Ilka 4 és la primera modalitat, no? Una vegada surten de les classes infantils, és la primera modalitat en què els més joves s'introdueixen en el món competitiu de la classe Ilka. Vull dir, al final l'únic que canvia és els metres quadrats que portes no, navegant. A l'Ilka 4 són 4,7 metres, a l'Ilka 6 són 5,7 i a l'Ilka 7 ja arriba a 7 metres quadrats. Llavors, bueno, és una de les flotes més nombroses a nivell estatal. I bueno, nosaltres aquest any hem tingut la sort de que la Real Federació Espanyola de Vela doncs, delegui amb nosaltres una de les dues proves puntuables per escollir no, els equips que conformaran l'equip nacional que va als europeus i als mundials de la classe. Ah, vull dir que estem enfeinats, sí.
Bueno.
Sembla que tindrem dies, el vent sembla que tindrem ponents bastant estables i ens facilitarà molt la feina no, de poder establir el camp de regates i de poder iniciar i portar en el timing que teníem programat les proves que s'han de realitzar. Hem de realitzar 9 proves durant 3 dies, la idea és fer-ne 3 cada dia. Com naveguen la flota, són 140 embarcacions i les dividim en dos grups de 70, doncs vol dir que cada dia hem de fer 6 proves, 3 per cada grup.
Sí, són un fotimer d'embarcacions, no?
Sí, són moltes, 140. En l'última Copa i Campionat havien arribat a 120 i 130 i, bueno, ara nosaltres hem arribat a 140. Vull dir, és una de les classes, el que et deia abans, és una de les classes més nombroses, és una de les classes que més diguem-ne, més èxit té, i llavors, bueno, doncs cada any ens estem trobant no, de que està pujant el número de participants a la Copa.
A nivell de camp de regates, entenc que si no tens una embarcació, si no tens un vaixell i t'apropes, no veuràs res, no?
No, la veritat és que no. Va. Vull dir, des de l'espigó, des de la platja, sí que veuràs els barquets a lo lluny, però no solem navegar molt a prop de terra, perquè normalment el vent sempre es torna més inestable i baixa d'intensitat. Llavors sempre intentem allunyar-nos una miqueta, una milla i mitja, perquè normalment sempre en aquella zona trobem millors vents.
A nivell de participació, ja ho has dit, unes 140 embarcacions, això vol dir que aquí tindrem, també ho has dit, s'escollen equips per anar als europeus i per anar a mundials, etc. Això vol dir que aquí hi ha la flor i nata de la categoria, no?
Sí, hi ha gent, la veritat és que hi ha gent amb molt bon nivell, gent que bueno, que fa un any potser estava navegant en Optimis, on ja es feia bons papers, i ara en el K4 també l'està tocant. Però sí, la veritat és que són xavals que ja porten anys navegant, la majoria d'ells, i tenen una tècnica molt depurada. Tenen una tècnica molt depurada i veus xavals que naveguen molt bé. Després sí que també hi ha xavals però, bueno, que potser és el seu primer campionat nacional, que potser no venen amb il·lusió de tal, però sí, normalment són regates molt lluitades, on fins a l'últim dia no saps molt bé qui guanyarà.
A nivell al final, director esportiu del Club Nàutic Vilanova, tenim representació de la comarca, del club, en aquestes proves?
Sí, sí? Tenim 6 participants del club dins de les places que li toca a la Federació Catalana, que són 23. Nosaltres tenim 6 regatistes del Club Nàutic de Vilanova que participen en aquesta competició. Vull dir que, bueno, per nosaltres la veritat és que és un orgull, no? Perquè al final també et demostra una mica doncs, la feina que hem fet durant els últims anys, no? De poder haver ficat dins de la selecció catalana 6 dels nostres regatistes.
I al final, opcions? Tenim opcions de veure algun al podi? Ja més complicat.
Això no ho sé. Vale. Això no ho sé. Potser a nivell femení pot ser que tinguem alguna sorpresa.
Sí?
Però, bueno, molt demà, que una vegada haguem fet les 3 primeres proves, i que, no, a quin lloc estem, no? I podrem ja una mica imaginar-nos o somiar en poder fer algun podi.
Perquè jo ara et pregunto, en vela, competir a casa es nota o no?
Sí.
Sí?
Sí, vale. Sí, sí. Jugar a casa és sempre un avantatge, vale. com el futbol, perquè, bueno, vulguis o no, el qui és d'aquí coneix, no? Coneix una mica, bueno, els règims de vent d'un esport, no?, d'un lloc concret, solen sempre tindràs, no, tindrà les mateixes actuacions. I llavors, bueno, si ets de la casa, doncs més o menys saps, no? Hòstia, doncs amb aquest vent més o menys sabem que anirà per aquí o anirà per allà, no? O que això acabarà pujant una mica d'intensitat o acabarà baixant. Vull dir, sí que tens més recursos a l'hora de poder decidir una estratègia bona.
Val. Ja també, per anar també una mica acabant, preguntar-te també per algun nom que haguem d'estar pendents, que diguis, hosti, aquest ho farà bé, i té pinta, doncs, que segurament a Los Ángeles ja estarà per allà amb la selecció espanyola. N'hi ha algun d'aquests que diguis...
A mi m'agrada... Bueno, a mi m'ha ve el cap... Jo defenso una mica els catalans, no? I dins dels catalans, doncs, tenim l'Iker Mújica, que és un xaval que en Optimis ho va fer molt bé, ja va participar en un parell de mundials, i jo crec que és, aquest any ja està navegant, és el seu primer any navegant en l'Ilka 4, a vegades ho combina amb l'Ilka 6, però jo crec que és un xaval que si fa ben mig ho pot fer molt bé. Jo crec que és el màxim exponent dins de la selecció catalana que pot optar a un podi en aquest campionat.
Bueno, al final, aquí a la vela catalana tenim en Jordi Chamar, no? Que
sí,
últimament
sí.
Ho està fent també, a més també molt a prop d'aquí i d'aquí
sí. Tenim molts bons regatistes.
Sí.
Catalunya a nivell de vela, podem dir que és una de les comunitats fortes, vull dir, aquí hi ha nivell i som una de les federacions de referència, no? Vull dir, la Canària, la Balear, la catalana sempre són federacions que bueno, l'han tocat i que històricament sempre han estat al davant. I això sí que potser, no, som un sector, no, una mica allunyat, no, un esport una mica allunyat del, no, dels grans de la societat, però la gent ha de saber que es fa molta feina a nivell esportiu, no? A nivell d'esports nàutics, aquí a Catalunya es fa molta feina i molt bona.
Al final, no, ressona molt que si, no, les competicions que hem tingut últimament aquí a Vilanova, fins i tot, però també la vela són altres coses, no? Que no només aquestes superembarcacions que vam veure ara aquí ja fa un parell d'anys, o tres.
Sí, bueno, sí, nosaltres vam tindre la sort en el seu moment que tinguéssim una preliminar de Copa Amèrica, que una mica, pues, és el top de la vela, no? Però després hi ha molts tipus de vela, hi ha molts nivells de vela, no? Vull dir, hi ha tot un món de vela lúdica, de gent que simplement és una apassionada del mar o li agrada navegar, o li agrada fer paddle surf, o li agrada fer sortir amb la moto d'aigua, o sortir amb un kayak. Vull dir, al final, el mar et permet realitzar no només esport, activitat física, no? I una mica no som conscients de que tenim allà al mar i que es poden fer un munt d'activitats, no? Natació d'aigües obertes, bueno, és que hi ha infinitat d'activitats que es poden fer al mar. I Vilanova és un lloc espectacular per poder fer qualsevol d'elles. Vull dir, tenim una costa amb un règim de... amb una meteorologia, un règim de vents que et donen joc a poder gaudir del mar tot l'any.
Veurem com us va aquesta Copa d'Espanya. Tete Sabater, director esportiu del Club Nàutic Vilanova, moltes gràcies per estar avui amb nosaltres i molta sort aquests tres dies. Que vagi tot com la seda, que vagi tot fantàstic.
Esperem que sí, moltes gràcies.
L'agenda. Acabem el divendres, acabem la Ronda Mar fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. I comencem per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
Doncs, Marina, com no podia ser d'una altra manera, agenda d'aquest cap de setmana monopolitzada per la castanyada i, sobretot, pel Halloween. Començant divendres amb aquesta nova combinació, que és el Castawin. Començant cap a l'Escala, entre les 5 i les 9 del vespre, amb tallers, animació, passatge del terror, venda de castanyes, una activitat que, per exemple, també és compartida amb l'Estartit, Roses i Llançà, que totes elles fan diferents actes al voltant d'aquesta barreja entre la castanyada i el Halloween. Dissabte us convidem al Tasta Patrimoni, un itinerari guiat per Castelló d'Empúries, i també una ruta per als espais medievals de l'Empordà, en aquest cas una visita guiada al poble de Sant Martí d'Empúries, aquí a l'Escala. Dissabte a la tarda tornem al tema estrella del Halloween, perquè hi ha tarda de terror al Port Marina de Palamós entre les 5 de la tarda i les 8 del vespre. I diumenge estarem una miqueta de ressaca de tant Halloween i, per tant, us recomanem una visita, una activitat familiar a les basses i tortugues d'aigua dolça a partir de les 10 del matí a Mas Pinella, Torroella de Montgrí. Doncs bon cap de setmana, bona castanyada, al tanto amb els panellets, els moniatos i les castanyes. Ens hi tornem a trobar dilluns.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre per conèixer què ens han preparat, Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Celebració de la castanyada infantil a Roquetes, amb l'espectacle La Castanyera i el Follet de la Tardor. Castanyes i xocolata i bescuits per a tots els que vagin disfressats de castanyers i castanyeres. Avui divendres 31 d'octubre al pati dels Tilers de Roquetes. Torna l'esperat sopar popular de la castanyada a Benifallet. Enguany amb la festa Castawin, on després del sopar els i les assistents podran gaudir de la música en directe d'Eduard Sánchez i a continuació festa amb DJ Gato i DJ Paul Vive. Avui divendres al Centre Polivalent de Benifallet. Deltebre celebra la castanyada i Halloween amb una nova edició de la Halloweenada, una tarda plena de tradició, misteri, diversió i molta xocolata. No hi faltarà el concurs de disfresses amb premis a la més terrorífica, original i treballada, on l'espera truco-tracte amb més de 2.500 caramels repartits pels comerços del centre. Avui divendres a la plaça Coliseum de Deltebre. En el marc de les converses periodístiques amb motiu del 30è aniversari de la Plana Ràdio, sessió quan el periodista es converteix en escriptor, amb la participació del periodista i escriptor Toni Cruanyes, que presentarà el seu darrer llibre, La dona del segle, el dissabte 1 de novembre a les 7 de la tarda a l'Smart Centre de Santa Bàrbara. Primera edició de Parca, festival per reflexionar sobre la mort des d'una perspectiva artística i col·lectiva, el divendres i dissabte a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona. Activitat familiar Missió Flamenc, per descobrir com viuen, com ballen i com s'alimenten estos ocells tan fascinants. L'activitat inclou l'observació de flamencs amb telescopis des del Mirador 360, el dissabte i el diumenge a Mont Natura Delta de l'Ebre. Vuitena edició de la Festa de l'Oli de Ginebre de Riba-roja d'Ebre, amb un programa d'activitats diverses al voltant d'aquest curiós i històric producte, com demostracions, visita guiada al forn, productes locals, conferències i molt més. El dissabte i el diumenge a Riba-roja d'Ebre. 38a edició de la Festa del Vi a Gandesa, l'aparador dels vins a peu de territori més important de la regió. Mostra de vins, nits de les garnatxes blanques, concerts, tastos, dinar popular de la clotxa i molt més. Del 31 d'octubre al 2 de novembre a Gandesa. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Ara cap a les costes del Garraf, perquè aquest cap de setmana també estan preparant moltes coses i relacionades amb la castanyada, Carles.
Doncs per aquest cap de setmana, Marina, us recordo que demà tenim el campionat de natació naturista a la piscina municipal de Sitges, un campionat de referència a escala internacional i que reunirà gairebé 200 persones que hi participaran i nadaran. Una altra proposta que comença avui i demà també continuarà és la Vila del Llibre de Sitges, que se celebra al Centre d'Interpretació de la Malvasia. És la cinquena edició d'un certamen que posa el valor del llibre al centre i que s'inaugurarà aquesta mateixa tarda amb poesia escènica i música electrònica. Enguany es parlarà, entre altres, de la relació entre la literatura i el vi, vinculat a Sitges amb la Malvasia. De fet, el Centre d'Interpretació serà enguany el punt neuràlgic del certamen. Dissabte al matí hi haurà temps per fer una visita guiada a les instal·lacions, on durant tot el dia s'hi farà el mercat editorial i d'un recital comentat amb motiu dels 90 anys de la mort de Fernando Pessoa. La sommelier i periodista vinícola Ruth Troiano oferirà un maridatge de malvasia. A la tarda de dissabte serà el torn de paraula d'Alba Gràcia, historiadora i coordinadora del Centre d'Interpretació de la Malvasia, i de diàleg amb Màrius Serra i Sebastià Benàssar sobre els exemples de cuina medieval que recull la literatura catalana. Són només algunes de les propostes plantejades en aquesta cinquena edició de Foment de la Literatura i del Llibre de Sitges. Au, doncs, que passeu una bona castanyada i nosaltres ens retrobem aquí dilluns vinent, arran de mar.
I acabem el nostre repàs d'actes a les costes del Maresme, on l'Oriol també ens ha preparat moltes coses. Oriol,
fem l'agenda per aquests dies. Avui, demà i demà passat, al barri de la Llàntia de Mataró celebra la 12a edició de la Festa de Tardor, organitzada pels geganters de la Llàntia. Durant 3 dies, els carrers s'omplen de música, llum i color amb tot el seguici festiu. La castanyera, la fulla caduca, el monjo, els caramelers, els músics i les xocolateres. L'1 i el 2 de novembre destaca el túnel del terror, activitats infantils, espectacles professionals i una zona de food trucks. Més qüestions, la Unió de Botiguers d'Arenys de Mar prepara per avui la Castawin, una festa per celebrar la castanyada i el Halloween. Ha començat fa una horeta, a les 5, i ara la plaça de l'Església ja és el centre neuràlgic i hi ha diverses activitats adreçades al públic familiar. Més actes. La regidoria de Joventut de Llavaneres prepara una nit terroríficament divertida, el Llavaguin. Serà avui, divendres 31 d'octubre, amb epicentre al parc de Can Rivière a partir d'ara, a les 6, i fins a la mitjanit. Hi haurà túnels del terror, un serà per infants, també tallers, espai gastronòmic i final de festa amb DJ Kiki. A més, es podrà seguir la ruta del Crit o Confit i també la ruta de les Cases Encantades. Avui, 31 d'octubre, canviem de població. Santa Susana celebra la festa popular al centre del municipi, que combina castanyes torrades, música en directe, activitats infantils i ambientació de tardor i de Halloween. L'entrada és gratuïta i l'esdeveniment busca apropar tradició i diversió en un entorn familiar. A Calella, la festa ja ha començat a 6:15 a la plaça de l'Església amb castanyada popular, música i tallers infantils. No hi falten les castanyes, moniatos i moscatell per tothom. A les 8, al carrer Puig de Popa, s'organitza un sopar popular amb ball i concurs de disfresses de Halloween, oferint una nit divertida per grans i petits en un ambient familiar i festiu. I on, per cert, jo hi estaré d'aquí unes horetes. Per tant, molt bon cap de setmana.
I així arribem al punt final de la Ronda Mar d'aquest divendres 31 d'octubre del 2025. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, però tornarem demà. No, demà no, tornarem dilluns, que demà és dissabte, com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ronda Mar. Que vagi molt bé.
A Ronda de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Vols treballar? El 13 de novembre arriba al recinte firal de Tarragona una nova edició de la Fira de l'Ocupació.
Una iniciativa de la Cambra de Tarragona que posarà en contacte a persones que busquen feina amb més de 80 empreses que necessiten contractar. Aquest mes de novembre et pot canviar la vida.
T'esperem de 9:45 del matí a 3:15 de la tarda a la Fira de l'Ocupació de Tarragona.
Organitza la Cambra de Tarragona amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona, Port de Tarragona, ACESA.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.